els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Benvinguts una setmana més, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents sobre allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Després que Crist va ser glorificat a la creu, el seu esperit es comunica a l'Església amb una efusió abundantíssima, perquè la mateixa Església i cadascun dels seus membres s'assemblin cada dia més al nostre Salvador diví. L'esperit de Crist és el que ens va fer fills adoptius de Déu, com diu Sant Pau en algunes de les seves cartes, perquè algun dia tots nosaltres, contemplant a cara descoberta com en un mirall la glòria del Senyor, ens transformem en la mateixa imatge de glòria en glòria. Aquesta orientació del punt 25 de l'encíclica Mystici Corporis Christi de Pius XII ens serveix avui de punt de partida per parlar del sagrament de la confirmació. A la nostra taula compartida coneixerem dos testimonis que estan molt en contacte amb el sentit, la preparació i la resposta de molts joves i adults a la crida a rebre el sagrament que completa la iniciació cristiana, amb plena consciència i voluntat.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
La confirmació és el sacrament en què Déu mateix confirma la vida nova que se'ns ha donat ja en el baptisme i ens dona la força de l'Esperit Sant per poder ser testimonis de Jesús amb tota la nostra vida. No som nosaltres els qui confirmem la nostra fe. De cap manera, si fos així, no seria un sacrament. Com que ho és, es tracta d'una acció de Déu que vol ajudar-nos a ser més i millors cristians. De fet, per continuar en la vida cristiana i actuar-hi, sobretot des de la perspectiva dels sagraments, caldria sempre haver rebut aquesta confirmació. Per això era requisit indispensable, per exemple, per casar-se o per ser padrí o padrina de baptisme. Saludem els qui formen avui la nostra taula. Tenim d'una banda Núria Reventós, laica de l'Arxidiòcesi de Barcelona, de la parròquia de Santa Cecília, catequista i membre de l'Hospitalitat de Lourdes, entre molts altres serveis. Hola, Núria, benvinguda.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per haver-nos atès. I també tenim Joan Àguila, que és sacerdot de l'Arxidiòcesi de Tarragona, delegat de catequesi i evangelització d'aquesta arxidiòcesi i, a més, també conegut cantautor de música d'inspiració cristiana. Joan Àguila, benvingut. Hola, com està?
Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies per la convidada.
Molt bé. Bé, si vol, primer Núria Reventós i després Joan Àguila, com creieu que cal presentar avui el sagrament de la confirmació entre les nostres comunitats, entre les famílies? Perquè de vegades manca, no?, aquesta connexió, aquesta proximitat. Núria, si vol començar.
Sí, diguem-ne que en el cas dels nois i noies que se'ls hi presenta, se'ls hi ofereix la possibilitat de rebre el sagrament de la confirmació, nosaltres l'oferim a continuació d'un itinerari que ja porten fent durant uns anys. Aleshores, per ells és com una etapa més que se'ls hi obre, no?, i que els hi ofereix doncs, aquest camí per acabar-lo d'enfortir, no?
Per tant, aquí hi ha la clau, em sembla. Hem començat bé. Que després de la primera comunió hi hagi una continuïtat en la formació cristiana, en la catequesi, en la formació en la fe, no?
Correcte. Nosaltres ho entenem com un camí, no com rebre sacraments de manera de bombolles, no?, sinó de manera individual, sinó que tot té un procés i és important també saber l'itinerari que ha fet cadascú.
Joan Àguila, no sé si a banda de sumar-se a això que s'ha dit, destacaria alguna clau més.
Bé, subratllaria el que ja s'ha dit, no? Que el més important en la formació cristiana i en l'aprofundiment del do de la fe que rebem pel baptisme és la idea de procés, no? Nosaltres, a la mesura que ens anem fent grans, que anem creixent, hem d'anar aprofundint amb la maduresa, doncs, que ens porta les experiències vitals també, doncs la maduresa també en la fe, no? A través d'aquest procés que ens ajuda a anar consolidant doncs, aquesta llavor, no?, que tenim des del baptisme. Per això m'agrada molt aquesta idea de que els sagraments no són una bombolla, una illa o un bolet, digueu-li com vulgueu, no?, ni tampoc són l'objectiu de la catequesi, no?, sinó que el procés catequètic és el que ens ajuda a madurar la fe, i en aquest camí de maduració, en aquest procés, torno a subratllar la paraula, és quan es poden anar rebent aquests sagraments, i concretament el sagrament de la confirmació doncs ens acaba de reforçar amb el do de l'Esperit per al testimoniatge en la fe, com a adults ja en la fe, no?
Sempre recordo el bisbe que em va confirmar que va dir no és punt d'arribada, és punt de partida, això, no? Per tant,
Exacte,
aquí el
molt
sagrament
d'acord amb
també
això.
és un estímul per recomençar, per seguir en el camí o per començar un camí nou. Bé, quina és la vostra experiència, segur que molt diversa, amb la catequesi de la confirmació, tant portant directament grups, potser en temps passats, com des de la proximitat? Si vol començar ara Joan Àguila i després Núria Reventós.
Bé, sí, jo l'experiència que tinc en els darrers anys, també una compartida moltes vegades amb els delegats de catequesi de Catalunya i Balears, no?, per l'oportunitat que tinc de treballar en el secretariat interdiocesà de catequesi,
Sí.
és que moltes vegades el primer que has de fer és depurar, en el bon sentit de la paraula, el per què venen a demanar aquest sagrament, no? Que moltes vegades ho fan des d'una perspectiva molt instrumental, no? És que diuen que si no, com has fet tu, quan m'has comentat al principi, no? En
Sí.
l'obertura d'aquesta taula, no? És que si no, diuen que no es podrien casar, com si fos un condicionant, no? I llavors, clar, venen una mica amb una manca de llibertat, no? Perquè és instrumentalitzar un sagrament quan realment el sagrament és un do totalment gratuït, no? I llavors, una primera feina que nosaltres tenim és depurar aquesta petició, no? Que realment entenguin que el que reben és molt més que un salvoconducte per poder després casar-se per l'Església, no? I després també, doncs, simplement posar l'accent en tot el seguit d'experiències, de vivències i de doctrina també, no?, i de coneixements que realment relacionades amb aquestes experiències el poden ajudar a aprofundir en aquest do de la fe, no? Per tant, una experiència seria aquesta, i després també que normalment és veritat que hi ha gent que es confirmen d'adults, no?, i que després el tema de l'edat és molt variable en funció de les diòcesis,
Sí.
però que és un acompanyament, sobretot en el moment on es fa, a la majoria de llocs, és un acompanyament del pas de l'adolescència cap a la joventut, no?, i cap a una etapa de la vida en què és molt bonic fer aquest acompanyament, en un discerniment també vocacional, no?, en tota una gestió emocional molt bonica. I clar, tot això, la veritat és que ens sentim, almenys jo, acompanyant aquests processos, un autèntic privilegiat.
Sí, molt bé, molt bé. Doncs moltes maneres d'afrontar, no, aquesta realitat de la preparació per la confirmació, depurant, explorant i acompanyant, sobretot. Núria Reventós, no sé la seva experiència, ha donat també catequesi de confirmació, ha tingut contacte directe?
Sí, diguem-ne que jo m'he basat més en l'edat més adolescent,
Sí.
Jo la vaig rebre de més adulta, diguem, bueno, de més jove, no?, als 18 anys, però jo
Sí.
he estat preparant i estic preparant, doncs, a nois i noies més jovenets, no? Aleshores, a mi això també m'interpel·lava, no?, de com acollir-ho i com presentar-los, no? Aleshores, per no repetir massa tampoc el que ha dit, no? Doncs, nosaltres el que inicialment fem és una pluja d'idees, no?, de com arriben ells a voler, doncs, rebre aquest sacrament, no? I compartim, sense esperar respostes de llibre ni res, o sigui, dubtes, inquietuds, desitjos, no? I per què, quina diferència hi ha entre un que rep la confirmació i el que no la rep, no? Perquè tenen companys d'estudi o de classe que no la reben, i aleshores diuen, bueno, i quina diferència hi ha, no? Doncs tot això ho treballem molt al principi, no?, perquè hi hagi una bona base de preparació i d'iniciació cap a rebre aquest sacrament.
Doncs important també aquest acompanyament d'acord amb l'edat jove. Ara entrarem en l'edat òptima per rebre el sagrament. Recordem que ens acompanyen avui a la taula compartida Núria Reventós, laica de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i Joan Àguila, delegat de catequesi i evangelització de l'Arquebisbat de Tarragona. Bé, és un nou pas en el camí cristià, el sagrament de la confirmació, és un compromís, és un punt de partida, i en circumstàncies normals, ara entro en aquesta qüestió, quina creieu que és la millor edat per rebre el sagrament? Ja hem dit que hi ha persones adultes que per un procés de maduració, per una conversió, la reben amb 25, amb 28 o amb 30 anys, o més tard, no? Però en circumstàncies normals, després de la catequesi de comunió, què pensen vostès, Joan Àguila, per exemple?
Mira, jo em decantaria, i és una mica l'aposta que fem des del secretariat, sí, per garantir una continuïtat, en el sentit de que a vegades ens trobàvem que després de la catequesi de la primera comunió, mal dita, perquè llavors estem caient en què l'objectiu és la primera comunió, i hem dit abans, no?, hem remarcat que l'objectiu era el procés, precisament per a reforçar aquesta idea, nosaltres volem donar continuïtat després de la primera comunió, no?, perquè amb 2 o 3 anys de preparació encara la persona no està preparada per assumir tot el que significa, doncs, el viure el do de la fe, no? I llavors vam fer una aposta forta per voler donar continuïtat en aquest procés, i ja que han fet aquests 2 primers anys, no tallar-ho i que després tornessin amb els 16, 17, 18, com es feia anteriorment, com ha comentat també la Núria, i com vaig fer jo quan era jove, que semblava que era una manera de també instrumentalitzar la confirmació per a tenir joves a la parròquia, no? I llavors vam decidir fer l'aposta arriscada sempre fer-ho coincidir amb l'etapa de primària educativa, no?, de l'escola, i que després de tercer o de quart, quan fes la comunió, poguessin fer 5è, 6è i confirmar-se. Però no per rebaixar-la així arbitràriament, sinó per donar una formació continuada de 5 o 6 anys, no?, que em sembla que seria molt més rica que no fer 2 o 3 anys quan són infants i després 2 o 3 anys quan són adolescents, més que res perquè ens trobàvem que amb els adolescents havíem de començar de zero, no hi podria haver una solució de continuïtat amb el que havíem fet 3 anys abans, perquè, clar. La persona canvia d'una manera tan gran, no?, que la continuïtat quedava trencada. Clar, llavors, ja, per reforçar la idea de procés, apostàvem per donar-li continuïtat i fer la confirmació al voltant dels 12, 13 anys.
Sí, sí. Està perfectament entès, perquè també passa que si es talla aquest itinerari, doncs ja sabem el que passa, no?, que després no, molts adolescents
no tornen.
Joves no tornen, exacte, o els hi costa, o s'han allunyat. No sé si està d'acord, Núria, amb això.
Sí, sí. Totalment, i de fet, ells mateixos també ho veuen. Se'ls desperta, doncs, un desig de dir, home, hem arribat després de fer 6 anys de catequesi en el que hem adquirit uns coneixements, hem també tingut la vivència a nivell celebratiu i a nivell de pregària, tot això ara volem que tingui una continuïtat, no? No volem tallar en sec, no?, com dèiem. Sí, aleshores, sí, amb ells mateixos també ho acaben agraint, de dir, home, se'ns obre una nova porta, no?, a continuar aquest camí, i té una lògica, i ells ho agraeixen també,
sí,
perquè sí, si no...
Sí, 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 està claríssim. Hi ha una qüestió també, i és que en les generacions dels nostres pares i avis, per entendre'ns, hi ha hagut l'extrem contrari, és a dir, que es rebia la confirmació o el mateix any o anys abans de la primera comunió. Això potser ja queda molt aparcat, oi? Almenys a les nostres diòcesis.
Sí, té una lògica litúrgica, perdó, no sé si em tocava a mi. Té una lògica,
sí, sí,
litúrgica, a principi, doncs, s'entén fins i tot teològicament, no?, que és primer el do del baptisme, la participació en l'Eucaristia i, finalment,
la confirmació.
Perdó, la confirmació,
sí,
i després la participació, la plena participació en la comunitat, no?
De fet, en el catecumenat s'enumera així, oi? Baptisme, confirmació,
exacte,
i Eucaristia, no?
Això mateix, això mateix. Però bé, doncs, la història, doncs, per diferents motius va demanar doncs, invertir aquest ordre. Ha quedat instal·lat a la nostra praxi pastoral d'aquesta manera i, bueno, i té aquestes oportunitats que estàvem comentant, no? Llavors, potser es podria fer aquest ordre diferent quan es tracta de catecumenat d'adults, no? Que, de fet, ho reben tot el mateix dia quan es bategen, també es confirmen i després reben la primera comunió a la mateixa celebració de la vetlla pasqual, no?
Sí.
En el cas de que ho fessin aquest dia. Però de cara a fer-ho pedagògicament, acompanyar el procés d'infància fins a la joventut, jo crec que és molt adient la manera com ho tenim actualment.
Mm-hmm. Per tant, el baptisme, la primera comunió entre els 8 Exacte. I els 11 anys, més o menys, i ja sí, cap als 12, sí. 13 o 14, màxim, la confirmació. No? Núria Reventós també ho veu així, tot i que hi ha molts casos després, no? Que hi ha perfils personals molt diferents, no?
Sí, jo crec que lo essencial és també apropar-se a la persona que desitja rebre-ho i veure el seu itinerari de fe com ha sigut, no? I aleshores intentar encaixar la preparació, perquè el sacrament el reben de Déu, o sigui, nosaltres només som instruments que els ajudem a preparar-los. Aleshores, bueno, tenir molt en compte quin ha sigut el procés i l'itinerari viscut per aquesta persona i aleshores mirar d'encaixar la preparació més adient.
Amb Núria Reventós i amb Joan Àguila ens quedem amb ganes avui de comentar moltes més coses sobre el sagrament de la confirmació, però sí que m'agradaria acabar amb algun petit comentari que ens pugueu fer tots dos sobre el que és la cerimònia, que també té la seva importància. Hi ha tota una catequesi del bisbe o sacerdot delegat pel bisbe que presideixi i també el moment, no, de rebre el senyal amb els sants olis que representa el do de l'Esperit Sant i que aquell confirmat doncs el rep, no, amb predisposició, amb el seu padrí al costat. Què comentaríeu de la litúrgia, si vol començar també Joan Àguila?
Sí, bé, jo diria que algun jove fins i tot alguna vegada m'ha comentat després de la celebració que li havia impressionat, per exemple, quan els mossens concelebrants amb el bisbe imposàvem les mans, no?, i fèiem aquell silenci, aquella pregària d'invocació de l'Esperit, no? Uh-huh. I després es concretava, no?, en el gest de la unció amb el front i després l'abraçada. Doncs la veritat és que la litúrgia és molt, moltíssim rica, ben explicada, pot arribar a connectar amb la sensibilitat dels nostres adolescents i joves, no? Que a vegades pot semblar, no?, el tòpic, no? Ah, és una cosa antiga, la de la litúrgia, i els joves no l'entenen. Jo crec que al contrari, no?, que és molt, molt ric en simbolisme i que ara els joves són molt, molt, molt simbòlics i ben explicat, doncs la veritat és que pot agradar. Jo animaria a no voler-la infantilitzar o no voler-la trair d'alguna manera per fer-ho més, perquè els nostres adolescents i els nostres joves es mereixen tot el sentit i tota la càrrega de la litúrgia. Per tant, fem l'esforç d'explicar-los-la perquè la puguin viure, perquè a vegades simplificant-la el que estem fent és no donar-los la possibilitat de que entenguin l'autèntica profunditat i riquesa que conté.
Clar, clar, efectivament, que no és només aquell gest, no?, de la creu amb els olis, que també impressionen sobre el front, no?, sinó que també és tota la celebració, i a més és bonic que siguin uns quants, no?, aquesta idea que no estem sols, tots invoquem l'Esperit Sant. Sí, Núria, última intervenció.
Sí, doncs la celebració, de fet, nosaltres sempre quan l'hem fet després, tothom ha quedat molt content en com ha sigut a nivell celebratiu, a nivell participatiu i també de no només els confirmats, sinó les famílies. És a dir, això també és important, no? Vull dir, no és una celebració més, sinó que ells la preparen, la treballen, l'entenen, la viuen i participen molt, no?
Mm-hmm. Doncs important aquesta dimensió celebrativa que impliqui tothom, que no sigui només el celebrant i els concelebrants i els mateixos que es confirmen, sinó també tota la comunitat cristiana que acull aquests nous confirmats. Ho deixem aquí i deixem sempre oberta la possibilitat de tornar-ne a parlar. Moltes gràcies, Núria Reventós, laica de l'Arcidiòcesi de Barcelona.
A vosaltres.
I també Joan Àguila, delegat de catequesi de l'Arcidiòcesi de Tarragona i també membre del Secretariat Interdiocesà de Catequesi. Una abraçada i fins una altra, també.
Igualment, gràcies. Una abraçada, bon dia.
Adéu-siau, que vagi molt bé.
Adéu, adéu.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Aquí em tens. Déu meu, vull fer la teva voluntat. Vull oferir la vida de bon grat. Aquí em tens. Aquí em tens. Aquí em tens. Donant tot el que sóc als meus germans. Sabent que tu prepares coses grans. Aquí em tens, aquí em tens. Em tens aquí, amb el cor ben disposat.
Per completar la nostra taula compartida, avui compartim amb tots vosaltres aquesta cançó Aquí em tens, un tema precisament de Joan Àguila, que ens ha acompanyat, i del grup Canta la teva fe, que converteix en pregària cantada la resposta dels batejats joves o adults que de manera conscient decideixen fer el pas de rebre l'Esperit Sant en el sagrament de la confirmació.
Contemplant la teva glòria, descobrint-te en els més pobres i anunciant el teu amor. Aquí em tens.
I fins aquí el nostre espai podcast Taula Compartida. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del David García a la producció i de qui us ha parlat l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat novament punt de trobada per a tots vosaltres compartint la unitat en la diversitat. Fins d'aquí 7 dies. Que vagi bé.
Aquí em tens.
Taula Compartida. Un podcast de Ràdio Estat.